Radio Alcoy, onda media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
15 grados centígrados.
Alcoy Fester 2015. Aquest diumenge, a les 12 i 5, amb la col·laboració de...
Roberto Pérez Jordà, treballs per a la festa. Maisa, Isabel Torres. Taberna, cerveceria, hacienda ibérica. Tintorería ecológica El Sol. Calzados Torres. La Raconá Tapes. Persianas San Valentín. Chapalcoy Reparaciones Alcoy. Restaurante Central Palace y Almazara La Alquería de Muro. Taller Metalistería Artística El Moro. Ayuntamiento de Alcoy. Restaurante Pirámide Bañeres.
Ni Hollywood ni famosos. Este mes, en el Centro Comercial Alzamora, la estrella eres tú. Del 16 al 28 de febrero, extendemos nuestra propia alfombra roja. Tenemos todo preparado, los flashes, las cámaras y hasta 5.000 euros en vales directos para tus próximas compras. Solo faltas tú, nuestro gran protagonista. Ven, participa y llévate tus premios de película. Alzamora, de todo para todos.
La caridad que comienza en tu corazón acaba en tu coche. Por donar 3 kilos de alimentos no perecederos, en Servinegar te regalamos una revisión de 20 puntos funcionales de tu vehículo. Y además, un servicio Long Life que consiste en alargar y texturizar los puntos clave. Todo ello valorado en 30 euros. Sé solidario, los alimentos que nos traigas serán donados al Economato Interparroquial de Cáritas Alcoy. Servinegar, en calle Arzobispo Domènech 24, Alcoy. También puedes seguirnos en Facebook.
La regidoria d'Hisenda anuncia que des del dia 2 de febrer fins al 2 d'abril, amb dos inclosos, es realitzarà la recaptació en període voluntari de les quotes tributàries corresponents a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes de guals, quioscos i caixers automàtics. Aquells contribuents que no tinguen en el seu poder el rebut poden sol·licitar-ne un duplicat a l'oficina de tributs de l'Ajuntament. Els rebuts domiciliats es faran efectius en la seva entitat bancària aproximadament el dia 10 de març. Ajuntament d'Alcoy.
En A Foc i Flama estamos de aniversario. Por eso queremos celebrarlo con vosotros por todo lo alto en nuestras dos tiendas. Porque todos nuestros clientes son especiales, seas de la zona que seas. Del 23 al 27 de febrero te preparamos un mostrador especial aniversario con raciones a 2 euros. Además, agradecemos la gran acogida de nuestra tienda en la calle Sabadell. Recuerda, semana de aniversario del 23 al 27 de febrero en A Foc i Flama, con mostrador especial todo a 2 euros. A Foc i Flama, nuestro distintivo, el sabor y tradición de la cocción a leña.
Toda una vida, una vida así.
Ah, doncs jo estic contenta i devenida de celebrar els 50 anys de casats així, amb els fills i els nets. Mira, si estan ells, no em fa falta ningú. A més, Jordi, no estem els dos juntets.
No, sí, estic content, però són les bodes d'or. I què? Que tot no pot ser. Fa 25 anys el vaig regalar el collar.
Ja ho sé, i me l'estime molt.
I ara no esperis cap joia, saps?
No, Jordi, ja ho sé, tot no pot ser. Però no passa res.
Pep Cortés i Neus Agulló són Jordi i Lola, un matrimoni que repassa els seus 50 anys junts. La família, la crisi econòmica i de valors que patim desfilaran per l'escenari del Teatre Principal els dies 27, 28 de febrer i 1 de març. Jordi i Lola, la dependent al Teatre Principal d'Alcoi.
Un día que pasará la historia. Viernes día 27 de febrero, 18:30 horas. El Enrile pasa al COI después de un gran esfuerzo. Consigue llegar a la final de la Copa del Rey de Hockey. Unión Alcoyana Seguros quiere felicitar al Enrile pasa al COI por su gran trayectoria y superación. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí.
Radio Alcoy, 1485, onda media. Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 y 25 minutos. Bienvenidos a esta edición local de Hoy por Hoy. Agradecemos que sigan con nosotros, que confíen cada día en Radio Alcoy para conocer la actualidad. Este jueves vamos a hacernos eco de una iniciativa solidaria y que persigue recaudar alimentos y productos de primera necesidad para Cáritas. Vamos a tener a Manolo García de Servinegar, que es el promotor de esta iniciativa. Vamos a tener también a Rafael Tortosa del Economato y a María José Jover de Cáritas. Vamos también con otras informaciones. Les hablamos de la protección de datos y de la importancia que vemos que es tenerla en cuenta para evitar problemas legales. Viene a explicárnoslo Vicente Ribes, otro de los patrocinadores de la Liga Solidaria de Pádel. Nos presenta su implicación también en este proyecto deportivo y solidario y también qué podemos hacer en el tema de la protección de datos. Tendremos también a los vecinos que nos han pedido la palabra y a Paco Aznar en Amagatáis de la Festa. Y como es habitual, comenzamos hablándoles del tiempo con Enrique Moltó.
Les habla el hombre del tiempo.
A Enrique Moltó el saludem. Hoy están los nostres estudis. Enrique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Per a parlar-nos del pronòstic del temps i com ha variat, com ha canviat la temperatura respecte a ahir, ¿eh?
Sí, podrían decir que ha vingut el caloret, ¿no?
Sí. Bueno.
Bé, sí, la veritat és que ha pujat la temperatura clarament el dia d'avui, inclús esta nit passada, mínimes de 10-11 graus. Era lo previsible, perquè ja ho veníem advertint, no? La veritat és que és una setmana de muntanya russa, crec que ho van dir ja el
dilluns. Sí, sí, sí.
I després d'uns vents més o més fresquets, tampoc és que estigués la temperatura molt baixa, però els vents eren fresquets.
La sensació era de fred.
La sensació de més fred, pues avui ha pujat, perquè en compte de vindre de mestral, venen més de ponent, i això ha fet pujar les temperatures de forma molt clara, les mínimes i també les màximes, no? No tant com en la costa, per cert, on es posaran en més de 20 graus, segurament. Així, bueno, pues, igual es posem en 14-15,
qui
molt agradables.
Qui pugui estar en la costa ara?
Sí, banyant-se, no?
Però banyant-se
per la platja. Sí, sí, la veritat és que seria molt agradable, encara que el mar està molt fred ara, hem de recordar-lo.
Bueno.
I després de lo que passa avui, inclús és possible que de cara a última hora del dia d'avui mateix, a part que també el vent ha fluixat de la seva intensitat, pugui passar un front de núvols, no massa actiu, res a veure amb el que està passant pel nord d'Espanya, que bueno, està deixant caure de tot per allí, però sí que podria passar un front de núvols que deixara pues, alguna precipitació escassa, com dic, a última hora del dia d'avui, primera hora del dia de demà. Entre dijous i divendres alguna ruixadeta pues, podria passar, ja dic, res important en absolut. Darrere d'aquesta entrada vindria a lo millor vent una miqueta més fred altra vegada, encara que jo crec que la pròxima matinada també serà prou suau i també parlarien de mínimes pues, igual pròximes als 10 graus, però és possible ja que les màximes de divendres siguin una miqueta més baixes que les d'avui i sobretot jo destacaria també pues, dins d'aquest carrusel de pujades i baixades que el dissabte seria un dia en què les mínimes podrien caure i quedar al voltant de 3, 4, 5 graus i les màximes estan en 14-15, però per contra el diumenge pues, disparar-se la temperatura, no? Quasi seria com aquell que diu arribar març, no? Que si no entenc mal, el dia 1,
sí, el dia 1 és
diumenge,
diumenge
és març, que per cert és quan els climatòlegs considerem que comença la primavera, perquè sempre
sí?
Comente que en climatologia no es pot anar per mesos trencats, tens que anar per mesos trencats perquè no n'hi hauria que s'aclarirà. Entonces, climatològicament parlant, la primavera comença en març. En teoria, una cosa bueno. És després del temps que faça. I bueno, a partir d'ahí, la veritat és que començarà en força el mes de març, en temperatures suaus. A partir de diumenge, dilluns i dimarts, quasi estos tres dies segurs, màximes pròximes als 20 graus, i mínimes tampoc massa baixetes, de 6, 7, 8 graus, no? I temps agradable. I per tant, atenció perquè, bueno, segurament els pròxims dies, a pesar de que el dissabte refresca una miqueta, els pròxims dies notarem com és amb el dents peguen un poc l'explosió esta de primavera.
Que hi ha ser alguns que estan.
Sí, sí, algunes varietats més tempranes ja estan, però enguany no es poden queixar perquè no han florit massa prompte, han tendit a retardar la seva floració perquè ha hagut prou fred, prou pluja i això va ser retardar prou, no? I bueno, ja veurem, el que també té que quedar clar, i és una miqueta por que em fa, és que després d'aquest esclat de primavera pugui tindre alguna escanya de fred després, que podria passar, perquè dic, després de lo que passa a principis de març, pareix que a finals de la pròxima setmana, està encara molt lluny, podria vindre una baixada clara de temperatures. Però bueno, si allà ja veurem. Lo que està clar és lo de la muntada, i lo del temps d'esta setmana. Això sí que més o menys podem deixar-ho com tancat. Lo de la setmana que ve encara és una incògnita, sobretot la segona part de la setmana. Intentarem, si no el divendres, el dilluns, fer ja un balanç del mes de febrer, però podria anar apuntant-vos ja que segons els meus càlculs han caigut més de 100 litres en la majoria d'observatoris en el que va d'any, i que l'any passat van tindre que arribar a setembre per arribar als primers 100 litres. Imagina tu...
Bueno, ja tenim, ja tenim colxó.
Ens diu que, sobretot l'any passat, va ser tremendament sec. No és que, de moment és, diguem, que l'any està comportant-se en les mitges, no? Un poquet per damunt, però més o menys en les mitges. Però l'any passat és que va ser un desastre. Imagina, tu vas tindre que arribar a setembre per arribar a replegar 100 litres que ja es portem ara en 2 mesos.
Molt bé. Sort que tenim Enric així a diari per a parlar del pronòstic del temps i actualitzarem demà.
Molt bé.
És que és el que es veu, que és el que diuen els mapes i que interpreta el nostre home del temps. Fins demà.
Vinga.
I tornem a escoltar-te després. En hora 14. Adéu.
S'esperen temperatures más bajas que las normales. En puestos de Extremadura.
Notas necrológicas.
Ha fallecido doña Patrocinio Durán Cuenca. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 27 de febrero a las 11 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. Ha fallecido doña María Aparici Candela, antigua propietaria de Deportes Coloma. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia de San Roque y San Sebastián. Ha fallecido a los 88 años doña Rosario Castañer Verdú, viuda de Miguel Pastor. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar hoy jueves, día 26 de febrero, a las 6 de la tarde, en la capilla del Tanatori d'Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatori d'Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Ha fallecido a los 79 años don Francisco García Jiménez, natural de Espejo y jubilado de La Aitana. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes día 27 a las 11:30 horas en la parroquia de San Roque y San Sebastián. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatori d'Alcoy de la calle San Vicente número 14.
Ha fallecido don José Rodríguez Jordá, Pep el Mariner, socio de honor del Pista. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este viernes 27 de febrero a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
A la hora de comer o cenar, piensa en...
En la zona centro, Hostal Savoy y Hacienda Ibérica. En carretera 340, junto cruce Benifallim, restaurante Venta San Jordi. Restaurante La Masía de Gormaig, en complejo comercial Gormaig.
Anem a parlar d'una iniciativa que han posat les diferents associacions de veïns d'Alcoi. Es tracta de la primera escola veïnal d'Alcoi, que va desenvolupar-se al llarg de 4 dissabtes per tal de promoure la participació i sobretot donar-li eines als ciutadans per a que puguen formar part de les associacions i puguen millorar el que és l'activitat. Tenim a Aurora Cedrón, que és presidenta de l'Associació de Veïns de la Zona Nord. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
En representació del barri de Batoll està José Javier Martínez, que és el secretari de l'Associació de Veïns. Molt bona vesprada.
Muy buenas tardes.
I Vicent Català, president de l'Associació de Veïns dels Clots. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
N'hi ha 3 representants del moviment veïnal que està format per altres entitats que també formen part d'esta escola veïnal d'Alcoi. Com naix aquesta iniciativa?
Pues l'escola veïnal naix, les associacions de veïns d'Alcoi solem juntar-se per fer front comú, solem juntar-se per treballar juntes per les coses col·lectives. I es donava en compte que sempre anàvem els mateixos, tenien falta un poc de recursos de la gent. Entonces, es van proposar un poc a veure de quina forma podem motivar a la gent que tenim dins i de quina forma podem oferir que a l'hora de captar captar gent per treballar, no de ninguna, captar a la gent per treballar, de quina forma podem oferir algo, perquè clar, quan la gent ve i què haces en les associacions i tal, és que estem dins, sabem molt bé què és el que treballem, però no sabem a la gent de fora com transmitir, la gent de fora té el concepte de l'associació de veïns de voy y me quejo i ells van i lo solucionen. I no, això no volem transmitir això. Entonces, com des de les associacions de veïns es treballen moltes més coses, pues es van posar en contacte en la CABECOVA, que és la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, perquè vingueren un poc a donar-nos una charla motivadora, un impuls, per veure de quina forma podíem manejar les consciències dels veïns perquè vinguin a les associacions de veïns. I entonces ells treballen diferents projectes i entre ells està l'escola veïnal. I com en Alcoi no sabia fer res, oferir una formació a la gent que estem dins, pues ho van veure interessat d'organitzar-lo. I res, i es va posar en contacte, van designar unes dates i tal, i en uns continguts que ja ve tot estructurat des de València, perquè ho tenen, ells ho fan a més poblacions, ho fan, i res, i això és un poc, és donar-li un ferrament als que estem treballant i començar a obrir les portes a veure la gent que pugui tindre inquietuds i saber de què va el moviment veïnal, que vinga a conèixer, donar-li pues, això.
No. La primera de les sessions d'aquesta escola veïnal serà el dissabte 7 per tal de parlar de com fer-se entendre a través de la comunicació. Això serà en dos parts, no? Primer el dia 7 i continuarà el dia 14. També al fil del que comentava Aurora, no? De també sí. Traslladar allò que està fent-se en les associacions.
Claro, y sobre todo com transmitir-lo para que la gente lo entienda y enseguida sepa de que no somos un mero trámite. De tú ves y hazlo por mí, ¿no? Es sobre todo cómo hacernos nosotros entender. Como ha dicho Aurora, los que estamos dentro conocemos bien nuestro papel, pero los que están fuera no. Entonces necesitamos saber explicar y motivar a la gente de fuera para que se involucre en la participación de su asociación vecinal.
Uh-huh. Això seran les dues primeres sessions. La tercera és la implicació veïnal en els plans d'urbanisme, que sembla fonamental, no?
Sí.
De fet, ho veiem tant en els plans de participació com en el moment en què n'hi ha alguna cosa que toca la tecla de la sensibilitat dels veïns, en seguida n'hi ha una mobilització més important o més nombrosa del que és normal, no?
Efectivament. Veure, el pla d'urbanisme és una cosa que afecta a tota la ciutat i per tant afecta a tots els nostres barris. Per tant, des de totes les associacions de veïns, una de les primeres coses que es van proposar quan vam començar ja fa alguns anys a posar-se a treballar en comú, totes juntes, era de tratar d'intentar traslladar a l'administració municipal pues, que és el que volem, quin pla general d'ordenació urbana volem, no? Però ens vam trobar en falta de que ens necessitàvem formació, és a dir, no som arquitectes, no som tècnics, som persones que estem treballant voluntàriament i aleshores vam veure que això era un projecte ideal perquè la gent no es dona compte, però un pla general d'ordenació urbana que sigui participatiu pot obrir una ciutat i al contrari, si no es participa pot tancar-la i fer un pla general d'ordenació urbana que no serveix cap per a res i la nostra aportació té que ser fonamental en aquest aspecte, segons entenem.
Uh-huh. I la darrera de les sessions serà un mòdul jurídic teòric pràctic per associacions, és a dir, hi ha qüestions més legals.
Sí,
no?
Més legals de la jurídica que tenim o els problemes que puguen tindre a l'hora de com coordinar els cursets que es fan a les entitats, quan hi ha relacions laborals en els mestres, després el que és el nou impost que volem fer no a les entitats veïnals, sinó a qualsevol associació festera, no sé, qualsevol associació de les fogueres, totes van a tindre que pagar un impost de societats, tipus impost de societats. Per tant, hi ha entitats com les associacions de veïns que la gent que estem no som experts en dret i no ni som experts en jurídica o en comptabilitat de poder, tot ho fem altruistament, realment són entitats que no tenen ànim de lucre. I ara en aquest impost pues, pareix que vulguen un poc carregar-se el moviment associatiu en general, perquè o tens que contratar els serveis de gent o tens que crear-los tu, en el qual també perds la motivació de l'associació, de les associacions. Y entonces este mòdul vindrà un advocat que és de València i ens explicarà un poc pues, tot el tema de com és en, tot lo que el marc legal, el marc legal de les associacions, en, també parlaran de la llei de protecció de dades i la participació ciutadana, pues així un poc això. Entonces, ese mòdul català d'això.
Qui i com pot participar en aquesta primera escola veïnal d'Alcoi?
Pues
puede participar todo el mundo. Y previa inscripción, puesto que por como vienen a los que nos van a formar, vienen de Valencia, pues necesitan saber un número en concreto, más o menos aproximado, sobre todo para tema de material y demás. Por eso se pide una inscripción. Y lo pueden hacer o bien acudiendo a cualquier asociación de vecinos y diciéndolo, y nosotros transmitimos los datos a la CABECOVA, o bien al número de teléfono que se va a indicar en los carteles que expondremos por Alcoy, que es el 655-697-035. Es decir, que hay muchas maneras.
Está oberta a la gent de fora, però sempre intentant que siga un compromís. La gent que pugui tindre una inquietud a pertenir a un col·lectiu, i des de les associacions es obrim això. O sea, no és algo que vas o agarres i te ho endurs a casa. L'interès que té les entitats veïnes és que això aprofite perquè la gent es queda a treballar en les associacions. Entonces, és oberta a tota la gent, però clar, si ve uno de fora i no va quedar-se a treballar en les associacions. També ho oferim com un primer contacte en una associació de veïns, és un acte obert i vamos, que sí que és obert a la gent, però que tinguen un compromís o inquietud. Hi ha molta gent ara que està anant-se'n a... O sigui, hi ha molta gent que se'n va a altres puestos, doncs nosaltres volem que aquesta gent vingui a treballar a les associacions de veïns, que tinguin inquietuds, que vinguin allí. Entonces, això, a través d'això podem vindre.
Cal recordar que serà en l'associació de veïns de la zona nord el dissabte 7, 14 de març, 11 i 18 d'abril.
Sí.
Jo añadiria una cosa perquè la gent estigui tranquil·la, que els cursos són gratuïts. És a dir, simplement que la gent l'únic que té que tindre és ganes de treballar per el seu barri, per la seva ciutat i per l'associació de veïns, que per la gent que està dedicant hores i temps i que sempre diuen que no fem res, pues que realment fem, el que passa que és una feina que no es veu.
És una feina que també s'afegeix a la de la pròpia recuperació del moviment veïnal després de que pràcticament farà uns anys tocarà fons, no?, amb la dissolució del que era la federació.
Sí.
Està costant?
Sí, la verdad es que sí. La verdad, siempre somos, como bien ha dicho Aurora, cuando nos juntamos en reuniones siempre somos los mismos los que vamos, y por eso nos pareció correcto este curso para hacernos entender, ¿no? y con una buena comunicación. Además, lo que nosotros queremos fomentar es que el movimiento vecinal es la base de cualquier organización. Entonces, desde ahí, antes se participaba muchísimo. Y esa participación es la que queremos recuperar. No queremos meras simulaciones participativas. Y por eso nosotros, una de las propuestas también que hacemos, es que en esa participación que nosotros hagamos, es que pueda ser vinculante y además que esa mera información que hasta ahora se ha dado se convierta en conocimiento. Es decir, nosotros no podemos ir a un sitio a participar simplemente con una información y decir, ¿vosotros qué queréis? No, necesitamos saber qué realmente se puede hacer ahí. Entonces ya podremos opinar y podremos hacer efectiva una buena participación.
Per tal de poder facilitar la tasca i que sigui més efectiva, no? Perquè
claro.
Tu pots plantejar determinada solució a un projecte, però que pressupostàriament o per altres qüestions no pot desenvolupar-se, no? Aleshores també el que queda pel veí és que el que ha plantejat no s'ha atès, no? I això pues, al final va retroalimentant-se i va caient un poc en el pessimisme, no?
Sí, és així.
Sí, la participació que es demanda des del mateix programa veïnal que seguim les associacions de veïns, pues és una participació que implica en una decisió. Quan tu convoques un col·lectiu de gent perquè participe en unes jornades o que es faci algun projecte i després això es queda en un calaix, és molt, És, o sigui, no n'hi ha ninguna intenció que des de l'administració... Clar, és que si tenim el concepte que l'administració és la que mana i el ciutadà és el que té que obeir, pues entonces no, ahí no n'hi ha ninguna, no n'hi ha cap participació. Però si tenim el concepte de que la participació ha de ser un tu a tu de tots, i quina informació pots traure com a polític, quina informació pots traure d'un veí, doncs pues molta, molta, poden donar-te molta, molta informació i tu pots aprofitar-te d'això si saps com fer-ho. I això és un poc una tasca que n'hi ha que fer entre tots, n'hi ha que crear una participació, n'hi ha que ser un poc... que no es quede en un mero títol d'un programa polític de fomentar la participació ciutadana, però n'hi ha que saber de què es parla. La participació no és un concepte que es queda ahí i ja està, n'hi ha que utilitzar-lo i creure-se-ho, no que es quede després projectes que es queden en un calaix. Estic parlant concretament del de la plaça de la RAC, que és un projecte que es va fer un procés participatiu molt obert a la gent i s'ha quedat ahí aparcat com moltes coses. Entonces això crea un sentiment de que el canses d'anar a participar per res. Entonces, això és a lo que referim en les simulacions participatives, que no volem que siguin simulades, volem que es crea.
Aquests conceptes dels que estaves fent ara referència estan recollits en un document que ha fet la pròpia Confederació de...
Sí, en aportacions de totes les entitats veïnals de la Comunitat Valenciana. És un projecte, són unes intencions... Una línia a seguir que no diu res que no es treballa en una entitat veïnal, perquè parla de ciutats habitables, segures, parla d'un consum racional, parla d'un dret a un habitatge, parla de molts conceptes que des de les entitats veïnals es defensen. De fet, el que parlava antes, la base de qualsevol moviment reivindicatiu, les associacions de veïns han estat ahí des de sempre, ha sigut anant la gent sempre quan hi havia falta de recursos bàsics, que no n'hi havia un mercat, o no n'hi havia... Les entitats veïnals són les que han lluitat perquè això estiga. Després, clar, està la teoria del divide i venceràs, i entonces el que passa que es disgrega la gent en interessos particulars, però les entitats veïnals poden canviar... De fet, canvien les coses, o sigui, des d'una entitat veïnal es poden canviar moltes coses. I tornant al programa, és lo que el programa este veïnal és lo que de lo que parla, són una sèrie de propostes de lo que el moviment veïnal en la Comunitat Valenciana vol treballar i està treballant i reivindica, pues, el dret a l'aigua que siga pública. Hi ha moltes coses que faria falta molta gent per treballar en aquests aspectes, perquè clar, nosaltres que estem així altruistament i gastem el temps perquè creem en això, però clar, hauria de vindre més gent a treballar en projectes, pues, això, per fer l'àvia més pública, fer que puguin hi haver gent formada per reivindicar que un pla de general d'ordenació urbana siga participatiu, molt participatiu. Entonces, el que és la base i els ferraments els tenim, però falta també recursos personals.
Actualment, i en caràcter general, independentment de cadascuna de les peticions, preocupacions o reivindicacions de cada barri, amb caràcter general, quins són els focus d'atenció que estan centrant i que estan unint també a les pròpies entitats, a banda del que és la seva pròpia estructura i el tractar de dinamitzar el moviment veïnal?
Bé, a nivell general, pues, és una miqueta... Pues, comencem per el que és el tema del transport públic, per una banda. Per altra banda, una de les coses que tenim molt clar el moviment veïnal en Alcoi és que les associacions de veïns en uns primers anys, quan va començar el moviment, ja fa prou anys, era l'urbanisme bàsicament l'objectiu central de la línia d'actuació i de protesta. Avui en dia la situació ha canviat i totes les associacions de veïns d'Alcoi tenim clar que tenim que treballar també en l'aspecte social, és a dir, una de les línies molt dinàmiques, molt problemàtiques que tenim i que tenim que dinamitzar, i per això també volem que la gent es formi i es manegi, que l'aspecte social és fonamental. N'hi ha gent que té moltes necessitats, n'hi ha gent que està passant-ho mal, n'hi ha problemes en l'atur, n'hi ha problemes en els desnonaments, n'hi ha gent que realment en els nostres barris i en la nostra ciutat, lògicament, està passant per moments molt crítics, i ara ja l'acció social és un dels punts també claus, també aspectes molt fonamentals com és l'urbanisme a nivell general de la nostra ciutat, com han comentat abans, el mig ambient, és a dir, la protecció del nostre mig ambient. Això serien un poc les línies més o més que intentem dur a nivell conjunt i que és interessant a tots. I que en tots, i per això és pel que comentava abans Aurora i el company, comentaven que fa falta gent que estigui en inquietud, gent gran informat, perquè és que estem ara a tot, no podem arribar.
Gent amb ganes de treballar que, a banda, pot millorar la seva formació mitjançant aquesta primera escola veïnal d'Alcoi, que arranca el 7 de març i que anirà desenvolupant-se al llarg de març i també d'abril. Recordem-ho a l'Associació de Veïns de la Zona Nord els dissabtes i que pot inscriure's qualsevol persona que sobretot també tingui intenció en poder aprofitar allò que aprèn per depositar el seu coneixement i tot allò que aprèn i la seva feina en les entitats veïnals. Doncs Aurora Cedrón, Vicent Català, José Javier Martínez, moltíssimes gràcies i molta sort. Sabeu que analitzarem en quan passe quins han estat els resultats d'aquesta primera escola veïnal d'Alcoi.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Alcoy, los conductores Opel están de celebración. GP Automoción, el nuevo y único concesionario oficial Opel de Alcoy, abre sus puertas a lo grande. Ven a conocerlo y disfrutarás de la tecnología alemana Opel, el mejor servicio postventa, y además aprovéchate de un cambio de aceite y filtro más revisión de invierno por solo 15 euros. Celebra la llegada de tu nuevo concesionario oficial Opel poniendo a punto tu Opel. Corto la conexión, yo también quiero disfrutar de la oferta de bienvenida. Infórmate en GP Automoción, nuevo concesionario Opel para Alcoy y comarca. Entrada Norte, Alcoy.
Si necesitas hacer la lista de comunión de tu hijo o hija, accesorios, moda, complementos, hacer un regalo o concertar un restaurante, pásate por
Zona Ensanche, Joyería Sancho, Zona Santa Rosa, Escosport, todo en licencias. En Centro Comercial Alzamora, Boboli, Moda Infantil. Seguimos conociendo empresas que son patrocinadoras de la Liga Solidaria de Pádel y hoy nos visita Vicente Ribes, gerente de Adelo.com. Vicente, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Vamos a conocer a qué se dedica esta empresa, pero bueno, lo primero, ¿cómo les llega la oportunidad de participar en esta Liga Solidaria de Pádel?
Pues conocíamos al organizador y nuestra empresa ha colaborado en los últimos años en un poco con iniciativas solidarias. Por eso nos conocíamos y nos dijeron, ¿te gustaría participar en esto? Y lo vimos una oportunidad bonita de ayudar un poco a personas que lo necesitan y a la vez pues colaborar con la comunidad, digamos.
Sí, porque ayudar a las personas que lo necesitan también es el lema, es una de las finalidades de Adelo. Vamos a hablar un poco de esta empresa. ¿A qué se dedica?
Nuestra empresa se dedica básicamente a garantizar que las empresas y autónomos cumplen correctamente dos leyes importantes, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Estas dos leyes, sobre todo la Ley de Protección de Datos, viene un poco a proteger lo que es el derecho al honor y el derecho a la intimidad personal y familiar, que es un derecho fundamental de la Constitución, y por eso otorga a lo que son los ciudadanos una serie de derechos y a lo que son las empresas y autónomos les impone una serie de obligaciones.
¿Cuáles son estas obligaciones? Vamos a entrar un poco al detalle.
Pues ten en cuenta que prácticamente todas las empresas y autónomos están obligados a ello. Desde una tienda, un autónomo, un restaurante, por supuesto una fábrica. Cualquier empresa que maneje datos personales o autónomo está obligado a cumplir esta ley. Y ello le implica una serie de obligaciones.
Por ejemplo, un negocio normal, una tienda, un restaurante, una academia que maneja datos de clientes.
Pues la primera obligación que tienen es darse de alta en la Agencia de Protección de Datos, declarar los ficheros que maneja. Eso todavía nos sorprende que hay algunas empresas que llevan años funcionando, están dados de alta en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, pero no están dados de alta en la Agencia de Protección de Datos. Y claro, ante una inspección, si no te has dado ni de alta, pues lo tienes un poco complicado.
Y ahí es donde prestáis servicio, ¿no? Desde Exacto. Adelop.
Exacto. Nosotros hacemos todo el proceso, o sea, todo el proceso que exige la ley a una empresa, nos ocupamos y les ayudamos y les ayudamos a gestionarlo. Ahí, en concreto, pues la primera obligación, que es la de identificar estos ficheros que manejan y declararlos a la agencia, pero luego han de tener un documento de seguridad en el que expliquen qué ficheros tienen, qué empleados manejan qué ficheros, en la parte electrónica, cómo hacen las copias de seguridad, porque el reglamento entra incluso en obligar a que las empresas hagan copia de seguridad de sus datos como mínimo una vez a la semana, por lo menos. Pero luego entra con otro tipo de obligaciones, pues que garanticen que la empresa protege realmente los datos, los ordenadores antes de tener usuario y contraseña, los archivos con datos de nivel alto han de estar cerrados, en fin, hay una serie de obligaciones en ese reglamento y nosotros se las explicamos a las empresas y les ayudamos a que lo cumplan.
Bueno, ¿qué pasa si no cumplen? ¿Qué pasa si esto no se lleva a término?
Pues la agencia, igual que la agencia tributaria, impone sanciones duras a los contribuyentes que no pagan o que no cumplen, la Agencia de Protección de Datos hace exactamente lo mismo con las empresas y autónomos que no cumplen. De hecho, ellos en su página web publican prácticamente todas las sanciones que ponen y todos los meses ves una enorme ristra de sanciones a empresas y hacen una memoria anual. De hecho, en la última memoria publicada, si miras las sanciones que han puesto y lo divides entre el número de expedientes, ves que la sanción media de la agencia es de más de 30.000 euros. Que no estamos hablando de 50 o 60 euros por dejar el coche mal aparcado. Aquí las sanciones dan miedo de verdad y pueden hacer que cierre una empresa.
Pero bueno, no es una cosa que se haya oído mucho, ¿no? Porque hay casos sorprendentes, como comentaba Vicente, que por desconocimiento no se han hecho, ¿no? Pero se suele cumplir esto, ¿no?
No, ahí, o sea, si miras la cantidad de multas que ponen, te das cuenta, esto pasa como con la Guardia Civil, parece que siempre paran a los demás y nunca te vayan a parar a ti, pero hasta el día que te toca. Y estas, las multas de la agencia son bastante más dolorosas. Y hay cosas que, por ejemplo, a un comercio que instala cámaras de seguridad, pues si no pone los avisos oportunos para que sepas que te están grabando con las dimensiones reglamentarias y los textos que han de poner, por no tener esos avisos te pueden poner una multa de 3.000 euros. Y no digamos ya, si esas cámaras enfocan y graban la calle en vez de grabar solo tu negocio, ahí a empresas como el Corte Inglés les han puesto sanciones de 72.000 euros por tener las cámaras mal puestas.
Claro, porque en ese caso también prevalece más el derecho a la intimidad que el derecho pues a esa difusión de los datos y de la información, ¿no?
Esa es la cuestión, el derecho a la intimidad. Esto pasa también con el tema de cesiones de datos. Hace unos años, antes de que apretaran con este tipo de legislación, pues había cosas que no eran legales o ilegales, eran alegales. Por ejemplo, pues un señor que tiene un concesionario de automóviles de gama alta, le interesaba decir, a mí me interesa dar a conocer el modelo nuevo, pero no a todo el mundo. No voy a poner un anuncio en la radio porque este coche se lo pueden comprar muy pocos. Lo que me interesaba a lo mejor es ir a una empresa, a una asesoría y decir, sácame a la gente que tenga un listado de clientes que tengan la renta más de tanto dinero. Y a estos son los que les voy a enviar la publicidad. Ese tipo de cosas hace años se podía hacer, pero ahora son ilegales.
Bueno, si no lo tenemos claro, si no sabemos si estamos cumpliendo con esa normativa, si podemos ser sancionados, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues nosotros precisamente ofrecemos a los clientes lo que es una primera visita gratuita, informativa. Entonces vamos y les hacemos un diagnóstico de cómo lo tienen. Si están cumpliendo, les damos la enhorabuena. Y si no están cumpliendo, que muchas veces vemos que no, les decimos qué es lo que tienen mal, qué es lo que les puede costar si no lo arreglan y qué es lo que tienen que hacer para arreglarlo. De hecho, hay cosas tan flagrantes como, por ejemplo, cualquier empresa que tenga una página web tiene que cumplir la LSSI, la Ley de Protección de Datos. Y ahí hay cosas como que si no tienes los avisos oportunos, si tu página web utiliza cookies y no tienes el aviso puesto, o si no tienes un aviso legal con las condiciones que marca la normativa, hay sanciones de unos 5.000 euros por algo que es tan fácil como copiar y pegar unos textos legales en el sitio que toca. Que algo que se arregla muy fácil, por no tenerlo hecho, las sanciones son muy gordas. Por eso, como a nosotros nos sirve como tarjeta de presentación, cuando un cliente nos dice, oye, ¿esto cómo lo tenemos? Le llevamos un informe, le decimos cómo lo tiene y es una manera de presentarnos para que vean cómo trabajamos.
Bueno, pues atención a la protección de datos porque puede ser, es fundamental para el desarrollo también de un negocio. Vicente Ribes, gerente de Aledop, vamos a recordar dónde estáis, dónde os podemos encontrar.
Tenemos nuestra oficina aquí en Alcoy, en el Alcoy Plaza, en la quinta planta, y podéis venir a vernos directamente o podéis llamarnos al 96-506-3331.
Pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por esta implicación también en la Liga Solidaria de Pádel. Gracias, Vicente.
Un placer, buenos días.